A Ràdio Maricel, cada dia, al matí, amb nosaltres.
Un quart d'onze del matí, segona hora d'aquest matí amb nosaltres, d'avui dijous, 5 de maig del 2011. El nostre temps de l'ADEC tornarà a passades les eleccions, però com us dèiem, avui encara podem aprofitar la vinentesa perquè a l'inici de la campanya encara ens queda d'aquí unes quantes hores. Qui va venir el passat divendres a presidir la nit de l'empresa de l'ADEC va ser el conseller d'Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya, Francesc Xavier Mena, entre altres. L'ADEC, com no, va entregar els seus ducs i les seves esteles. Avui saludarem a dues persones que formen part d'empreses que han rebut precisament distincions de l'ADEC el passat divendres. Saludem abans, però, la Susana. Susana, bon dia, bona hora.
Molt bon dia, Vicenç.
Un èxit, la nit de l'ADEC?
Tot un èxit.
Tot un èxit. Quina sensació? Sensació més o menys positiva des del punt de vista dels empresaris, encara que la situació actual estigui com estigui?
Sí, un to
sí?
positiu.
Es veu un cert to positiu?
Optimisme.
Optimisme, un cert optimisme. Ho diem això amb cautela, eh? Perquè ja ho saben que l'optimisme no és precisament una d'aquelles coses que ara sovintegi. Saludem el senyor Marcelí Ferrer. Senyor Ferrer, bon dia, bona hora.
Hola, bon dia.
Marcelí Ferrer és de l'empresa GPS Global, que ha merescut el Premi de la Innovació, el Premi ADEC 2011 de la Innovació. Què és GPS Global?
Bueno, és una empresa, no? Per començar, vull dir, és una empresa que ara fa 15 anys que vam fundar i al principi ens movíem bàsicament en l'àmbit que és de la topografia, però vam anar canviant i orientant-nos més el que és cap a la geodèsia. Una mica és, perquè ens entenguem, és parlar de topografia d'alta precisió.
D'acord, us agraïm la matisació i encara, si voleu, us demanem una miqueta més encara de didactisme. Com podem definir topografia d'una forma senzilla?
Bueno, topografia diríem que és l'art de donar coordenades a un punt, o sigui, una Entesos? Mica definir cada cosa on és i com és.
L'art de situar les coses en el lloc exacte, precís.
Seria entenedor.
Ja sabeu que amb aquesta qüestió hem de fer una mica d'abstracció, però això seria la topografia. Vostès van començar, diguem-ne, en aquest àmbit.
Nosaltres vam començar com una empresa de topografia clàssica,
sí,
però sempre encarats, o sigui, el nom ja ho diu, no? GPS Global, sempre encarats buscant les tecnologies més punteres que hi havia, que en aquell moment era el GPS, ens vam especialitzar en això, i bueno, veient com ha anat evolucionant el mercat i això, ens vam anar encarant més cap a la geodèsia, no? Que és utilitzar totes les eines possibles per assolir la màxima precisió possible en les feines que així ho requereixen.
D'acord, us pregunto, quin paper en el desenvolupament de tot plegat té la capacitació de les persones que formen part de l'empresa i l'evolució tecnològica? Perquè segurament molts dels qui ens escolten deuen pensar, esclar, fa 15 anys enrere parlar d'un GPS o parlar d'un dispositiu que permetia la localització i ara gairebé hem incorporat a la nostra vida quotidiana dispositius que ens permeten més o menys situar-nos i hem de suposar que això des del punt de vista professional també ha evolucionat enormement, no?
A veure, ha canviat molt.
Ha canviat molt.
I el que és la tècnica, diguem, els aparells de que disposem ara no són els mateixos que fa 15 anys. L'evolució és constant, cada vegada són més precisos, hi ha més alternatives per fer les coses, o sigui que tu has de conèixer bé un projecte i conèixer bé de quins aparells pots disposar per fer aquests projectes, però per una altra banda, el que també hi ha és, amb tanta especialització, hi ha poques eines, diguem, per tractar tota aquesta informació de manera conjunta. I per aquí és on nosaltres vam veure que en el mercat això no hi era. Les cases doncs, tenen les seves eines per fer els seus càlculs i fer el que necessiten, però clar, bàsicament es concentren en el que són els seus aparells, les eines que ells venen,
d'acord,
i a més són poc tractables, diguem, o sigui, ells gestionen la informació i està pensat molt de cara a l'usuari que li sigui relativament fàcil i que no disposi d'un coneixement tècnic avançat.
D'acord, per tant, bona part de la seva feina rau en cercar aplicacions pràctiques, en la pràctica que puguin desenvolupar.
Exacte, exacte, va per aquí. Nosaltres ens vam trobar doncs, que per assolir les precisions,
sí,
el màxim de precisions que et poden donar aquests aparells, que són molt bons, doncs clar, necessites conèixer-los molt bé, necessites saber com tractaràs les dades, necessites, i no hi havia eines en el mercat per fer això. I llavors ho vam començar a desenvolupar bàsicament per necessitat, perquè tampoc era en aquell moment el nostre, una finalitat sí. última, i tampoc hi podíem assignar molts recursos, mm-hmm. diguem, no?
O sigui que va ser gairebé un mercat que els va venir gairebé per una demanda que varen poder notar.
O sigui, és una demanda pròpia.
Entesos.
Eh? O sigui, nosaltres veiem que no hi havia aquesta eina i llavors l'hem anat desenvolupant mm-hmm. i llavors ha arribat un moment, sobretot ara, no? amb aquesta època de crisi, això que també t'ha permès,
sí.
tenint això, doncs, rellençar-ho, perquè evidentment, com que hi havia menys feina, doncs podies dedicar més hores en aquestes tasques d'investigació i desenvolupament. I llavors, doncs, el que vam fer és això, no? És agafar totes les eines que disposàvem i intentar-les integrar en un sistema que ens permeti gestionar-ho i de manera ràpida, eficient, i amb un control molt gran del que estem fent.
No, o sigui que d'alguna manera van obrir una línia de negoci a partir d'una constatació, que era la mancança.
Exacte. Podríem comparar, jo què sé, si veus un cotxe normal d'usuari, doncs és un cotxe, no? Inclús ara hi ha els canvis de marxa són automàtics, no? És tot. I en canvi els Fórmula 1, doncs la capacitat que tens de manipular el cotxe és molt més gran.
D'acord.
Clar, quan busques feines de precisió necessites saber, o sigui, poder gestionar tota aquesta capacitat i poder-li treure perfil.
D'acord. Per tant, sabien vostès que jugaven amb un producte d'un valor afegit?
Evidentment.
Evidentment, no? Uh-huh. Això és fonamental, ara?
Jo crec que és la sortida.
Que és la sortida.
Que és la sortida, vull dir. Aviam, nosaltres el que és la topografia tradicional, si tens una oficina, no la pots mantenir, perquè és, o sigui, la feina aquesta te la pot fer qualsevol persona amb un cotxe i un portàtil, no? Llavors tu no pots competir mantenint el cos estructural d'una empresa.
És a dir, aquella feina tan especialitzada, això, no? que era la del topògraf i els plànols i tot això, ara es pot fer d'una manera molt gairebé, molt sistemàtica, molt d'una forma molt més fàcil que fa que fa 10 o 15 anys enrere, i amb uns costos hem de suposar molt més reduïts.
Exacte. No? Llavors, clar, què passa? Que tenir una empresa així, o tens una empresa amb un baix valor afegit, o intentes canviar, no?, la dinàmica i enfocar-ho cap a una altra banda.
D'acord.
És el que hem fet.
D'acord, en uns moments ens hi tornarem a posar en tot plegat. Premi a la internacionalització per Indústries Durmi. El senyor Jordi Dell és d'Indústries Durmi. Senyor Dell, bon dia, bona hora.
Bon dia.
El premi a la internacionalització és el que volem d'aquí un parell d'anys.
Ah, sí? Precisament parlarem d'això, de què significa per una empresa fer el pas, i si és molt important fer el pas, encarar cap a fora. Vostès es mouen en un àmbit que és el de l'energia solar?
Més aviat el de la construcció.
El de la construcció,
sí,
a veure.
Nosaltres som fabricants, portem 35 anys al mercat amb tot el tema de protecció solar, tot el que es posa davant d'una façana per protegir la radiació del sol.
Entesos.
Façanes de llibrets, gelosies, mallorquines, amb això doncs hi ha un ventall molt ampli, no? Des de lames orientables per poder reduir el sol, lames fixes amb diferents tipus de material d'alumini, amb PVC, amb fusta, amb materials tecnològics. I ens hem especialitzat molt doncs, en materials renovables. Ara estem amb estudis amb la Generalitat per fer, estem ja hem tret al mercat, que el presentarem per Construmat, un material que és material 100% reciclat, que és tota la porqueria, tota la brossa que es llença al contenidor groc. Tot això s'agafa aquest material, es tritura, es fon i s'aplica amb lames, amb persianes.
D'acord.
I això fa que la persiana
sigui...
És a dir,
es fa una persiana?
Exacte, amb material que és brossa, que és material reciclat al 100%. Això és una aposta que hem fet ara i que tots els que són despatxos d'arquitectura, sobretot despatxos d'arquitectura municipals,
sí.
doncs estan molt interessats en aquest tipus
si
de...
Si ens permeteu alguna qüestió, abans no surt al carrer una persiana, per on es fa passar? Per dir-ho d'alguna manera. L'empresa, com si jo us preguntés, escolti'm, aquesta persiana, això què pot durar? 5 anys, 10 anys, la pinto, no la pinto? Si està al costat del mar, què li passa? Si està a ple sol, què li passa? Hem de suposar que el producte abans no arriba i suposo que aquest ara és un mercat com tots els mercats que demanen que les coses vagin ràpid, que vostè no s'esperi a treure un producte al carrer. Passar tot un seguit de controls per l'empresa, això ha de ser un repte també afegit, no?
Nosaltres el que fem ja des de l'inici, abans que la vivenda es faci, nosaltres ja estem amb el despatx d'arquitectura dissenyant la façana, dissenyant quin tipus de lama, quin tipus de material, on va ubicada la façana, si la façana doncs, va a mar o està a muntanya, i decidint doncs, quin tipus, amb l'arquitecte és un treball que fem de mà a mà, doncs, per intentar doncs, tant estèticament com qualitat i seguretat doncs, que les persianes siguin adients per aquesta façana. això sempre és una feina doncs, a llarg plaç, no? Però ens permet mm-hmm. doncs, que el dia de demà, quan es faci aquesta obra, estigui tot el projecte definit i se sàpiga tot el que està a fer.
Hi ha una pregunta molt òbvia. Esclar, hem viscut una crisi en el món de la construcció, molts dels industrials sí. dedicats als elements que formen part òbviament d'una obra han patit les conseqüències d'això. Com han viscut vostès tot aquest procés?
Nosaltres la veritat és que ens sentim afortunats perquè hem treballat durant molts anys de mà amb arquitectes. Els arquitectes sempre volen fer doncs, coses noves, volen innovar, volen fer coses que ningú hagi fet, i nosaltres sempre hem estat amb ells doncs, per tots aquests somnis que ha pogut tindre un arquitecte. Doncs hem pogut arribar-los a fer, no? Tenim un ventall molt gran de diferents productes, que cada producte ha sortit nascut d'una obra en concret, no? I doncs això fa doncs, que tinguem doncs, un ventall molt, molt, molt gran de possibilitats. També hem tingut molta sort doncs, que fa doncs, qüestió de 8-9 anys vam començar a treballar doncs, a mercats, per exemple, com a França, i a França doncs, sí que ha tingut una crisi molt més suau, i ens ha permès durant tots aquests anys doncs, poder tindre una bona xifra de negoci a fora fora d'Espanya.
Què volen a França, per dir-ho així?
A França, més o menys, la mentalitat és la mateixa. L'únic que els francesos doncs, són molt, molt serios, van una miqueta més avançats que nosaltres amb el tema de controls, amb el tema... Són molt...
Escrupulosos.
Molt escrupulosos, sí.
Sí?
Sí, 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 sí.
Es nota això quan un... va més enllà del territori?
Sí, es nota. Es nota i també aprens, perquè vull dir, sempre tens que estar a l'alçada, no?, per poder estar en aquests mercats. I ens trobem ara doncs, que estem començant a fer alguna coseta a Alemanya, estem tocant alguna porta a Suïssa, i fa que aquests mercats són mercats molt, molt exigents.
Perquè si et validen els francesos o si et validen els alemanys, uh-huh. tu tens un cert coixí per dir... Escolta'm, si he entrat aquí, uh-huh. si continuo fent les coses com crec que les haig de fer, és molt probable que... tingui una seguretat
sí,
de
sí,
poder...
Sí, tots aquests anys ho hem estat fent i la veritat és que ens ha donat el temps, ens ha donat la raó, no? Vull dir, ara en aquests moments aquí a Espanya, tant a Catalunya, o treballem molt a Madrid, a Canàries, tenim delegacions a diferents llocs del país, i hi ha moltes feines que ens les accepten i les tenim que deixar a córrer perquè tenim dubtes de cobrament, no? I això fa, doncs, com que tenim altres mercats més segurs, doncs fa doncs, que puguis diversificar una miqueta, que aquesta mm-hmm. és la sort que tenim.
D'acord. El problema és en com cobrar?
Este que anem molt en compte. És una de les feines que abans no era tan important, però ara és de les més importants de la feina. Okay. Intentar saber en qui treballes, el tema del crèdit tindre'l molt controlat, i és feina doncs, que abans no es tenia tant en compte i era molt, molt important.
D'acord, deixeu-me que salti per un moment a l'altre costat de la taula. Marcelí Ferrer, el problema és cobrar?
Bueno, sí.
Sí, sí.
Sí, sí, no, i aviam, a nivell... Quan treballes per empreses privades, és el que comentava el company, que és anar al tanto, i quan treballes per les administracions...
Encara has d'anar més al tanto.
Sí, aviam, tens la seguretat de que cobraràs...
No saps quan.
Però no saps quan.
No saps quan.
I llavors, clar, et fa ballar la tresoreria, no? Però bueno, aviam, també tens la seguretat que ho faràs.
D'acord, d'acord. És a dir, és qüestió de saber, de ser conscient que
exacte,
allò està allà,
exacte.
Que arribarà en algun moment, però que no podem estar únicament pendents d'aquell...
També és cert que no n'havia vistes de pitjors, jo, de retrassos a l'administració pagant. Vull dir, tampoc estem en el...
En el pitjor dels pitjors.
En el pitjor dels pitjors.
Home, és un consol.
Ni molt menys, eh?
Ni molt menys.
Ni molt menys, sí, ni molt menys. No. Havien retrasat moltíssim els pagaments i ara, bueno, de la cosa...
Almenys en el cas...
Ara, més que retrasar el pagament, el que et fan és que no et deixen facturar, però bueno...
Sí.
La persiana més barata que poden fer vostès, de quin material és?
No sempre apostem que el que és el vestidor de la persiana, el que és el xassis, el que aguanta les lames, sempre la fem amb alumini, que és un material doncs, bastant econòmic,
sí.
I les lames doncs, les podem fer amb PVC, que en PVC és el material que és un material... que és un material doncs, durader i molt econòmic.
D'acord, o material més car?
Més car, sempre hi ha materials que van sortint. Estem treballant, per exemple, en materials fenòlics, que és un material que és amb unes resines de prensat en fusta, que això és un material doncs, que és per tota la vida. És com si fos fusta, no és de cap tipus de manteniment. És més car, perquè clar, és una aposta que es fa doncs, pel futur, no?
Sí.
I coses són més cares.
D'acord, i enmig de tot això, què pot haver? Fusta, ferro colat?
Fusta, també fem molt, molt fusta, tot amb tales controlades, perquè el tema aquest
de la sostenibilitat
també li donem molta importància, i sobretot ara amb aquesta aposta doncs, que fem del material reciclat, no? Que és un material que surt molt econòmic, perquè l'únic que estàs fent és pagar la transformació d'aquest material, perquè la brossa en principi no té cap cost.
D'acord, una darrera qüestió abans no hi tornem. Està tot inventat en persianes? Les persianes que feien els nostres avis eren tan eficaces com en disseny com les que es poden plantejar ara?
Home, contínuament s'està innovant, contínuament s'estan fent coses noves, invents, vull dir, sempre, ja, i queda molta feina encara.
Sí?
Queda molta feina.
Queda molta feina. Saludem el senyor Albert Ubau de Prysmian. Albert Ubau, bon dia, bona hora.
Hola, molt bon dia.
Bé, però en condició de membre del jurat. I hem de suposar que enmig de tantes candidatures ha de ser difícil trobar els premiats, però us preguntaríem abans de començar si aquesta és una comarca que, des del punt de vista de la DEC, continua mantenint un important nivell en el seu teixit industrial, si la crisi l'ha afectada molt en el seu teixit industrial o no.
A veure, negar la crisi d'aquestes alçades seria una bestiesa, evidentment que ens afecta i ens afecta molt. És una comarca que només cal veure els indicadors que van apareguent contínuament, on som les comarques, doncs, on ens està afectant i d'una manera important la crisi, no? A veure, és veritat també que som una comarca d'altra banda, doncs, diversificada en aquest aspecte, i per tant no podem parlar dels mateixos paràmetres si parlem de Vilanova o si parlem de Sitges. En aquest moment, doncs, els indicadors com el nivell d'atur a Vilanova, doncs, està al voltant del 18%, quan a Sitges es representa, doncs, l'ordre d'un 10%. Per tant, ja estem veient que hi ha uns desequilibris importants en aquest sentit. Sí que és veritat que, diguem-ne, per la banda positiva, doncs, hauria de dir, doncs, no només com a representant, diguem-ne, de membre del jurat, sinó també com a representant d'ADEC, de que l'estar a prop una mica d'aquest teixit empresarial i de veure, doncs, quines iniciatives hi han i van apareguent i van sorgint al territori, doncs, a veure, és prou positiu i d'alguna manera, doncs, ser membre del jurat constata, doncs, que afortunadament, doncs, vas veient que hi ha iniciatives molt interessants, molt lloables, molt creatives moltes vegades, que van apareguent, i això és una injecció de moral, no?
Reflexionarem a l'entorn d'aquesta qüestió, perquè quants treballadors té GPS Global, més o menys, la vostra empresa?
A dia d'avui, 7.
7. N'heu estat més?
11.
11. Quants treballadors té Durmi?
Nosaltres a fabricació, entre oficines i fàbrica central, som unes 25 persones, i uns operaris que instal·len a obres deuen ser uns 10 més, i tècnics, unes 2 persones més.
Ha canviat això?
No, seguim sent la mateixa plantilla.
Seguiu sent la mateixa plantilla.
Sí, sí.
En alguns moments es va patir?
No, hi ha hagut mesos que hem tingut més feina, i alguns mesos que he estat, doncs, un mes, doncs, amb menys feina, però, bueno, sempre has d'aprofitar el temps que has tingut, potser menys feina, per aprofitar, doncs, fer manteniments de màquines, tot el tema de millores, no?
No sé si la vida quotidiana d'uns treballadors en unes empreses dona massa temps per pensar, però sí que haguéssim de fer una certa reflexió de per què li ha passat això a la comarca. Per on anirien els trets?
Home, nosaltres, la crisi és més específica al sector de la construcció, no? Ha passat més a Espanya que no passa en la comarca. La comarca, doncs, la crisi ha sigut afectada per, en general, el que és tot el país, no?
Jo pregunto per si té molt a veure aquest valor afegit de la qualificació les persones qualificades, si estem parlant d'un atur que està delimitat a un sector de la població molt específic que ha treballat durant tots aquests anys en un àmbit molt determinat i no tant amb aquelles persones, diguem-ne, que han cercat aquests encaixos, però que evidentment havien de tenir una formació específica per poder salvar determinades situacions.
Aviam, jo penso que la crisi, diguem, dins de la gravetat i que ens fa ballar tots una mica, jo crec que això és general, també provoca, doncs, que les empreses que estiguin més preparades o amb més capacitat per tirar endavant, doncs, t'obren els mercats, no? Per què? Doncs perquè si tu tens un producte o desenvolupes un producte que és competitiu en un moment en què el mercat està tan inestable, doncs tens més possibilitats d'entrar i d'implantar-lo, no? Si tens un producte que és nou, que és més barat, que és millor que la competència, en un moment com aquest, que tothom està intentant reduir costos, doncs és molt més fàcil implementar-lo i introduir-lo, no? Però clar, has d'estar preparat i has de ser capaç de fer-ho, no? Amb això què vull dir? Vull dir, doncs, que hi ha les dues vessants, no? O sigui, per una banda, jo penso que no tot és negatiu en una crisi, perquè també fa que totes les empreses s'espavilin, que busquin noves alternatives i una mica aprenguin, no? I es facin grans. Quan tot va bé, doncs, tot és molt fàcil i una mica es genera una inèrcia, una comoditat, i tot tendeix a ralentir-se, no? dic ralentir-se no a nivell econòmic, sí, però sí, sí, sí. A nivell de desenvolupament, no? Perquè bueno, la comoditat aquesta... Per això penso que de tant en tant una crisi doncs ens va bé perquè és com un toc d'atenció, no?
Encara que pugui ser, diguem-ne, tan traumàtica com aquesta...
Això no, una cosa no treu l'altra,
no treu l'altra.
Vull dir, poden haver-hi crisis no tan traumàtiques. Perquè... Vull dir, el que és evident és que aquí en aquest país doncs, bueno, vull dir, s'ha basat tant en la construcció que quan això ha fet fallida, doncs, les conseqüències són les que són, no?
D'acord, perquè el futur és de la petita empresa o de la gran empresa. La comarca també ha viscut, doncs això, un tancament d'empreses importants, i vostès, diguem-ne, formarien part d'aquest món de la petita i mitjana empresa. I no sabem si bona part del futur de l'economia està precisament en aquestes empreses que poden, més o menys, jugar una mica i flexibilitzar les seves propostes i els seus objectius d'acord amb el context.
Jo crec que el futur no és ni de la petita, ni de la mitjana, ni de la gran, és una mica de totes, no? Vull dir, les grans empreses, hi ha hagut grans empreses que històricament sempre han estat grans, però en algun moment van ser petites, no? I hi ha moltes empreses que són petites i que van creixent, i que, aviam, la finalitat d'una empresa, en el fons, no ens enganyem, és que hi hagi uns rendiments i guanyar-hi uns diners, no? Si, llavors això ens porta una dinàmica en què, en general, jo crec que la majoria d'empreses, doncs, neixen, són petites, es fan mitjanes, i van creixent i es fan grans, no? Si hi ha alguna debacle, doncs pot ser que alguna d'aquestes acabi desapareixent. Una mica la tònica és aquest. És, per tant, doncs, a la llarga, totes les empreses petites, si es mantenen i poden sobreviure i van avançant, doncs acabaran sent grans. Més o menys grans, però acabaran sent grans. O sigui que penso que és una cosa que va creixer, o sigui, naixeran sempre de noves.
D'acord, ho preguntava per si en cas d'empreses, per exemple, com Durmi, en algun moment vam pensar, escolta'm, això va com un... Aquí la gent fa obres a tot arreu, haurem de redimensionar la nostra capacitat productiva, perquè això és un no parar, hi ha una demanda espantosa, si algun pot resistir la temptació de dir, escolta'm, si nosaltres ens hi fiquem, d'aquí en podem treure molt...
Nosaltres amb això sempre hem sigut una miqueta reacis, hem sigut més o menys sempre la mateixa plantilla, en èpoques de molta feina doncs, potser sempre han contratat, doncs, estem per exemple associats a Vilanova amb el tema de l'IMET, sempre es deixen nois joves que no volen estudiar i volen fer pràctiques, doncs ens porten 3 mesos per fer pràctiques, mm-hmm. Un cop de mà, ells també prenen i nosaltres també traiem un rendiment, no? Però sempre ha sigut reacis al voler créixer desmesuradament, sempre ho hem fet tot constantment, perquè sabíem que la feina, doncs, tal com ens pot vindre, ens pot baixar, no? I bueno, doncs, la veritat és que estem contents perquè hem fet les coses ben fetes i sempre hem sigut la mateixa gent. Ara vaig a tenir un altre pic de feina bastant gran i bueno, doncs, ens tenim que...
Ens permetreu donar la sensació d'una estratègia molt plantejada enmig d'un context, sí, que no s'ha plantejat,
sí, sí,
l'estratègia.
La veritat és que la gent, com explica la gent, ostres, doncs com us ho feu, no?
Dius... I dius, no, bé, hem fet com les formigues, nosaltres.
Sí, sí, sí. La veritat és que treballem moltíssim, traiem moltes persones per la porta, però la veritat a l'hora de facturació és més reduïda que abans, no? Perquè clar, tens que estar a l'alçada de la situació econòmica, no? I hi ha molta competència.
I per tant...
Sí, 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 llavors, clar, aquestes coses també es tenen que mirar.
Anau a dir, Marcelí.
Sí, no sé què anava a dir.
No, però hem de suposar, per tant, que l'estratègia en aquests moments bons ha estat bàsica ara per superar aquests moments dolents.
Sí, sí, sí. Clar, moltes empreses s'han tancat perquè, doncs, quan han tingut benefici d'aquestes empreses, doncs, han invertit en naus, les han comprat, el que sigui... què ha passat? Doncs que ara tota aquesta gent, doncs, té que fer present amb uns pagaments cada mes, treballes o no treballes. Nosaltres tots aquests anys de bonança el que hem fet, doncs, a l'empresa, doncs, invertir a l'empresa, no? Doncs millorar, doncs, màquines d'última generació, fer coixí per moments com aquests que puguin fer faltes diners, no? Mm-hmm. Totes aquestes empreses que en el seu dia, doncs, aquests beneficis es van utilitzar, doncs, per cobrar-los, perquè clar, evidentment l'empresa està per, doncs, per cobrar i guanyar diners, no? Però també una gran part d'aquests fons es tenen que invertir l'empresa.
D'acord, des del punt de vista de l'ADEC, com es recupera teixit industrial? Si és que hi ha alguna forma de poder-lo recuperar?
A veure, aprofito la pregunta per fer de punt amb el que acabaven de comentar. A veure, no em val el testimoniatge de les dues persones que avui tenim aquí en representació de les seves respectives empreses, doncs no em va, doncs són dues empreses que estan aquí pel fet d'haver estat guardonades amb alguns dels premis ADEC d'aquest any, no? Per tant, d'alguna manera estan jugant amb els ingredients aquells que han dit sempre d'internacionalització o innovació, qualitat, que són els ingredients bàsics per no sé si per tenir èxit, però com a mínim, diguem-ne, tenir una certa fortalesa per sortir-se'n de la situació en la que ens trobem. Per tant, jo crec que precisament el testimoniatge d'ells dos ens indica una mica que la sortida doncs, pot venir per aquí. En relació també amb això, i gairebé també amb la pregunta que em feies, és que a la comarca, al Garraf, tenim un dèficit a nivell d'estructura empresarial, que és que quan parlàvem ara de dimensionament de les empreses, ens hem apalancat sempre amb unes empreses, diguem-ne, de dimensions grans, tradicionalment grans, que eren les que marcaven una mica la pauta dintre aquest territori, i aquestes empreses, doncs, bueno, formen part d'una època que, evidentment, que no tornarà, perquè d'empreses grans, doncs, com hem tingut en aquesta comarca, doncs, i algunes continuen encara, doncs, no en vindran, i les que s'estan creant i muntant i afortunadament doncs, estan i imposant a poc el territori, són empreses de petitetes, amb aquells ingredients que dèiem, doncs, enfocades a internacionalització, amb molt valor afegit en quant a innovació, amb el valor tecnològic moltes vegades, però que són poc intensives en mà d'obra, i això és una realitat. Llavors, el fenomen de les grans empreses l'hem viscut, també hem viscut el fenomen de la molt petita empresa que, com un bolet, anava apareixent i desapareixent amb molta facilitat i amb unes velocitats extraordinàries, i això ho hem viscut de fa molts anys. Llavors, el que cal és ara, jo crec que la cosa passa en que consolidar aquestes petites empreses de nova generació que s'han anat creant i aconseguir que aquestes, que a mesura que es vagin doncs assentant, puguin arribar a créixer i convertir-se en aquest dèficit que tenim, que és el de la mitjana empresa. O sigui, jo crec que el territori ha de cercar, de vegades, ni cap dels dos extrems, ha de buscar consolidar una estructura, una xarxa d'empresa de mida mitjana, que jo crec que és el que ens pot ajudar, que pot consolidar la riquesa del territori. I una mica crec que el repte d'aquesta comarca és anar per aquí.
No ho preguntem a la persona adequada, però com a mínim ens servirà. Imaginem-nos que jo sóc un polític i li dic, escolti'm, senyor Tubau, jo haig de dir que vull crear llocs de treball. Com ho faig, això? Perquè sent molt raonable aquest plantejament, com heu dit, és un plantejament de... a petita escala d'anar fent a poc a poc i que dona un rendiment en el futur i un rendiment que assegura la viabilitat futura. Però diguem-ne que el dèficit en matèria de llocs de treball és tan important que aquella persona que vulgui dir, escolti, a mi m'agradaria poder-me trobar amb alguna cosa que em digués, mira, escolti, 1.000 persones, 1.500, 2.000 a la comarca. Això és una quimera?
A veure, no és que sigui una quimera, a veure, en definitiva hem d'explotar el model que tenim. O sigui, a hores d'ara creure que el que ens sortirà ens traurà de la crisi actual és un nou model en aquesta comarca, a veure, això està molt bé, és molt fàcil, molt maco de dir, no, escolta, empreses d'alta innovació, tecnològiques i clústers i no sé quantes coses, tot això està molt bé, però avui no ho tenim. Avui el que hem de fer, i des de la política aquí sí que s'hi pot contribuir molt, és de crear el clima adequat per ser capaços de captar empreses, i moltes vegades una cosa que perdem de vista, que és de fidelitzar els talents. O sigui, en aquesta comarca hem tingut i tenim gent afortunadament, tenim una que no ho pot dir tothom, tenim una facultat, tenim una universitat, depenent de la Universitat Politècnica de Catalunya, on cada any s'estan formant tècnics doncs, qualificats, i molts d'ells marxen. Llavors el que hem de fer és captar inversió, captar empresa, però també el que hem de fer és impedir moltes vegades i posar les condicions perquè el talent que se'ns en va no se'ns en vagi.
Parèntesi, on marxen? On se'n van? Al Vallès? Se'n van,
bueno, van a tot arreu, a veure, i no tot arreu, i sí que és doncs, aquí el director de la Politècnica ens diria que molta gent marxa a l'estranger i n'estan molt orgullosos també de que vagin, perquè evidentment des del punt de vista de la universitat, doncs gent que en aquest moment pugui marxar doncs, a Alemanya, pugui marxar als Estats Units o pugui marxar amb una formació adquirida aquí, doncs és realment important. Evidentment jo dic que crec que és bo i és inclús convenient que molta gent marxi, però també hem de fer,
per part d'aquest
talent, se'ns quedi i el reinvertim a casa.
D'acord, vos referiu a que no s'aprofita prou, diguem-ne, aquesta bossa de talent, una reflexió que poden compartir?
Tant. Jo crec que sí, vull dir, sobretot la mitjana empresa el que necessita és ajuda pues, no sé, dels ajuntaments, del govern, d'on sigui, però necessita apoyo en el sentit de que si necessites, per exemple, doncs, una persona, un tècnic qualificat, doncs, que t'ajudin a trobar-lo, que et donin ajudes de, doncs, no sé, doncs, ajudes doncs, del, no sé, de seguretat social, o ajudes com, per exemple, ja, doncs, que hi ha una persona de més de 55 anys, tens una reducció, doncs, gent així jove que, està, que surt preparada, no? Doncs, que te la vulguin posar, intentar posar-te-la del treball amb unes ajudes. Mm. La veritat és que és complicat.
Costa però trobar.
Jo sí, estic totalment d'acord. Eh?
Sí?
I a més, inclús diria més, vull dir, crec que les polítiques moltes vegades poden anar en contra d'això, no? Perquè tu et pots trobar doncs, que hi hagi un teixit en unes empreses que tinguin uns tècnics ja formats, especialitzats en coses molt específiques i fins i tot punteres a nivell mundial, i que, doncs, bueno, ara, per exemple, amb la crisi l'administració pública ha deixat de fer obra pública, ha deixat de fer infraestructures, estan retallant moltes coses, i moltes d'aquestes empreses, amb aquests tècnics, que són d'aquí, preparadíssims i boníssims, doncs se n'estan anant a l'estranger. Ja no la persona com a tècnic, sinó la mateixa empresa. Això que vol dir que d'aquí 10 anys, o d'aquí 5 anys, o quan sigui, quan es vulgui tornar a fer això, ens trobarem doncs, que les empreses d'aquí no n'hi haurà ni una que sigui preparada per fer-ho. De manera que s'haurà de contractar empreses o a tècnics que ja estan treballant a fora, ens serà més car i a més haurem perdut. I això penso que no, o tinc la sensació de que no es té prou en compte. No?
D'acord. Costa trobar personal qualificat?
Sí, que costa. Trobar personal costa.
Així, en genèric.
En general costa, perquè quan una persona, ja no perquè sigui qualificada tècnicament, sinó una persona perquè sigui un bon treballador, vull dir que et generi confiança, que hi puguis confiar. Sí. Aquests no tenen problemes a feina.
No?
Poc. Jo, poc. Vull dir, jo, a veure...
Aturem-nos un moment aquí. Ho compartiu?
A veure, sembla... Jo també opino el mateix, no? Però a vegades pots tindre una opinió perquè durant tots aquests anys que hi ha hagut molta bonança, doncs t'has trobat amb molts disgustos, no? I llavors, clar, tens aquesta mentalitat. Jo crec que hi ha gent de tot, l'únic que, clar, la tens que trobar. Ens hem trobat, per exemple, sobretot el jovent d'avui en dia, que nosaltres sempre contractem gent jove perquè la feina que fem és molt manual, i la veritat és que els nois joves que et venen, vull dir, sense cap tipus de motivació, no? Vull dir, ho tenen tot
el...
No vull generalitzar, perquè evidentment no es pot fer.
Voleu dir que amb matisos, aquella persona que veritablement té una motivació, té un interès, té una voluntat, té una perseverància, és difícil que no pugui arribar a trobar una...
Jo crec que gent preparada ara n'hi ha, Jo crec que gent preparada al mercat laboral...
Ens ha creat l'atenció aquesta reflexió sobre el jovent, perquè no està parlant un home de 50 anys o de 60,
sí,
eh?
Sí, 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 sí.
Quants anys té, el senyor?
Jo tinc 34.
34. Per tant, diguem-ne, no és una reflexió que vingui des d'allò de dir, no, les generacions que venen, tal, aquesta no, sinó que ho està dient una persona jove dels qui són més joves que ell.
Sí, 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 sí.
Però què hi ha, aquesta sensació de...
A veure, jo crec que gent qualificada ara mateix en n'hi ha. L'únic doncs, és trobar-la i tindrà la sort doncs, que aquesta persona que agafis doncs, que puguis apostar amb ella i que realment li puguis donar, doncs, que tu pugui demostrar, no? El que sí que crec que per l'altre cantó, doncs, el que és la mà d'obra doncs, sense algun tipus de... o sense cap tipus de formació, doncs que és més difícil, no? Perquè la gent és més reacia a treballar, jo diu, jo encara em queden 6 mesos de paro, doncs aprofitaré i quan se m'acabi doncs ja buscaré feina. Aquesta mentalitat és la que dius, ostres, gent així no...
En Marcelo ja s'entès també, sí.
No, és així, o sigui, jo penso així. Que un treballador és com una empresa, diguem, unipersonal, no? Sí. En el fons és això, i ell està venent el seu producte amb una empresa que seria més gran que el contracte i ell està venent el seu servei, llavors... Clar, a part de tenir un nivell, un coneixement, com a tècnic,
el que
com a professional, també ha d'haver-hi una actitud de voler-ho fer bé, i això, doncs, aviam, tothom, quan tu tens dues opcions o tres opcions, doncs contractes a la persona, no només, o sigui,
sí.
A part del seu nivell, a la persona que li veus una actitud,
és que queda
unes ganes de fer coses.
És que queda molt interessant aquesta reflexió, perquè el qüestionament no és tant pels coneixements, sinó per l'actitud. És a dir, com si veritablement hi hagués en la vida real més problemes d'actitud, d'empatia de la pròpia persona que no pas de coneixements.
Inclús et diria més. Vull dir, la majoria de vegades els coneixements arriben a ser tan específics i tan tècnics que encara que et vingui una persona amb 3 màsters i el que haurà de fer allà a l'empresa li hauràs d'ensenyar igualment.
D'acord, per tant...
Llavors, o sigui, aquest procés ja nosaltres ja l'assumim, ja saps que la gent l'hauràs d'educar. Llavors, el que és molt important és la disposició d'aquesta persona a assumir aquests coneixements.
I això és el que costa de trobar.
I això és el que costa de trobar. Evidentment, si una persona que té uns títols i ja té uns coneixements previs, t'està demostrant que és capaç d'adquirir-los, no?
Clar, està clar.
Tant, o sigui, ja... Però després hi ha altres factors, i jo penso que, sobretot al llarg de... És el que deia ell, no? En aquest últim temps, bueno, la gent veia gent que no tenia ganes de treballar.
Així
directament. No tenia ganes de treballar. Llavors, bueno, doncs clar, si no té ganes de treballar, doncs no té ganes de treballar.
Jo sí.
Oi tant. Sí,
i no vull generalitzar, perquè hi ha de tot, eh? No,
jo crec que el model d'expansió segurament desorbitada que hem viscut aquests últims anys, evidentment ha suposat grans avantatges per molta gent i per molts sectors i tal, però també amagava determinades perversions. I una de les perversions que ha amagat segurament és de que molta gent jove es trobava amb edat formativa. El primer drama és que molta gent que es trobava amb edat formativa deixava els estudis per poder, doncs, fer el salt al món de la construcció, perquè era un món de grans oportunitats que enlluernava a qualsevol. Aleshores, això per una banda. I després, que la pròpia expansió i la pròpia dinàmica el que feia és que no hi havia aquest procés de selecció fina que cal, segurament. I llavors, doncs, gent que potser no tenia la qualificació adequada, doncs es anava resituant amb tot aquest magma, diguem-ne, d'expansió econòmica. Per tant, jo crec que són efectes perversos amb doble via que, d'alguna manera, ara potser els estem pagant, no? I haurem de tornar a orientar, reorientar i encarrilar.
O sigui que moltes persones s'havien trobat en aquella circumstància que no... Bé, que els venien els diners amb molta facilitat i que podien dir, vinga, no cal que estudiï massa perquè tinc aquí un...
No, clar, vull dir, bueno, aviam, tots hem estat joves, no? I jo suposo amb 18 anys, depèn quina persona, doncs veia que el seu company estava cobrant un sou que ell ni somiava i no treballava.
I l'altre estava fent colzes.
I l'altre estava allà els caps de setmana fent... Doncs, bueno, vull dir, clar, és crea una dinàmica negativa,
però,
això.
Estem pagant les conseqüències d'això?
Sí, i tant.
Clar.
Sí?
Sí, sí. Sí, sí.
Per tant, hem de passar uns anys per situar-nos en una manera d'entendre...
Clar, no és una cosa d'un any.
No, està clar.
És una generació, no?, gairebé. Perquè és una... Vull dir, s'ha d'educar la gent, s'han... Vull dir que no serà una cosa ràpida. Bueno, això és una cosa personal, eh?
No.
Una idea personal, jo crec que serà una cosa lenta, perquè...
Però ho dic perquè sempre que estirem del fil, comencem amb una crisi econòmica i acabem amb una crisi conceptual, amb una crisi gairebé de... No, no diré que de valors, perquè seria molt exagerat, però allò que hi hagi dos empresaris que puguin dir, doncs sí, nosaltres ens hem trobat amb algú que directament no vol treballar, perquè ja... Bé, i s'hi han trobat. Doncs això és una altra manera, diguem-ne, d'entendre la vida, que no té tant a veure amb... No directament amb els diners, sinó amb una forma de desenvolupar-se, no? en societat, que d'alguna manera incideix aleshores i té unes conseqüències en el món de l'empresa i tot en general, no?
A veure, ganes de treballar tothom sempre en té, no? L'únic que potser jo crec que és més la mentalitat que ha tingut sempre el país, no? Dic, jo mentre es cobri final de mes i això, doncs el que li passi a l'empresa després... Tampoc no és el meu problema. Jo crec que l'empresa són tots, vull dir, nosaltres a dormir, l'equip, pues, l'equip que tenim, jo crec, considero que estic afortunat perquè tinc un equip, doncs, que és jove, hi ha gent amb molta experiència, però tothom, o algun més o algun menys, tothom tira del carro. Tothom veus que quan hi ha un problema, escolta, doncs es té que fer, es fa, i si jo mateix veig que es té que carregar un camió, si puc baixo i ajudo a la gent a carregar un camió, vull dir, que tothom fa de tot i tothom intenta, doncs, ajudar amb tothom. No?
D'acord.
És això el que hi ha molta gent que té ganes de treballar, però la mentalitat, potser és la mentalitat que han tingut sempre, no? Que jo suposo que amb aquesta crisi, doncs, la gent canviarà la mentalitat d'una persona, canvia, però suposo que la gent, pues, ho anirà veient, i avui en dia l'empresa és tot l'equip, no? Només el gerent o el comptable o dues persones més. L'empresa és des del que es compra, des del que firma els talons o el que sigui, no? L'empresa són tot.
No sé si també aquesta visió tan poc jeràrquica, per dir-ho així, de l'empresa és una visió que sovinteja, o veritablement ens hem convertit en una societat que ha jerarquitzat molt les coses també, i on el que està dalt tampoc no vol baixar a fer alguna cosa del que està baix, i el que està baix veu els de dalt, com sempre, com aquells que no baixaran
això
mai.
Això sempre existirà, no? Jo crec que és inevitable, no?
D'acord.
Per això també no hem volgut créixer mai tant, no? Perquè volien sempre les coses tindre-les ben fetes, controlar-ho tot, i que el producte sempre sortís, doncs, el millor possible. Aquestes empreses tan grans sempre, doncs, surten coses, doncs,
està clar,
controles.
Marcelí?
No, jo penso que això també va lligat al tipus d'empresa i lo gran que sigui l'empresa, no? Vull dir, una empresa petita tothom sap el que fa l'altre, tothom és conscient de la feina que fa l'altre. Hi ha un moment que si l'empresa és tan gran, doncs ja no saps si un directiu no saps què està fent el directiu,
es perd la capacitat de poder,
perquè és impossible, diguem. No, hi ha un moment que les feines ja són més específiques i llavors hi ha aquest distanciament de lo que és un treballador amb un lloc de treball d'un treballador en un altre lloc de treball.
D'acord.
Amb empreses petites això no ens passa.
Oh, jo crec que afortunadament inclús està canviant amb empreses mitjanes i grans, aquests conceptes tradicionals estan canviant, perquè abans sí que hi havia doncs una jerarquia molt evident, on des de dalt hi havia una experiència molt clara i aquesta experiència doncs anava baixant doncs de dalt cap a baix, però clar, avui en dia ens trobem que sí que és veritat que hi ha una experiència dipositada en sectors en determinats sectors, segments de l'empresa, però després també la gent que s'ha incorporat de nou i noves generacions de gent que hi treballen estan aportant uns coneixements tècnics, d'innovació, un corpus tecnològic, fins i tot a nivell d'afrontar la internacionalització, segurament, sigui per temes d'idioma, sigui per l'obertura, sigui per les noves tendències i tal, la gent jove doncs segurament està molt més predisposada a aquestes aventures i a aquestes experiències d'internacionalització o innovació que poden ser segons doncs quins elements de que estiguin doncs en el nivell alt jeràrquic de l'empresa. Per tant, això ajuda a compensar una miqueta, sí. I si som intel·ligents i som capaços de compartir-ho i adequar doncs aquests estrats, doncs jo crec que això trenca una mica aquest model tradicional.
Però, part d'això també em referia en el sentit de que, o sigui, és impossible que si en una empresa amb 300 treballadors tothom sàpiga el que està fent a l'altra.
Evidentment,
una empresa amb 2.000 treballadors, una empresa amb 7 o amb 11 treballadors, doncs sí que t'ho permet.
D'acord, en qualsevol cas ens ha cridat l'atenció molt.
I també et permet això que comentava ell, que és que si s'ha de baixar a descarregar un camió, doncs tothom ho fa perquè tothom és conscient que en aquell moment allò és molt important.
Té un cert punt d'allò de la mentalitat, no?
Sí, clar, a vegades és una cosa bidireccional.
M'ha fet venir al cap, i segurament molts pares, moltes mares i molts avis deuen pensar, doncs mira, doncs quan teníem la botiga, que tots ajudàvem a descarregar el que fos i que tots, d'alguna manera, aquell esperit de tota una família que abocada a la supervivència a través d'un negoci, doncs és encara el que serveix. Abans d'acabar, dèieu que l'any que ve voleu optar, d'alguna manera...
D'aquí dos anys.
Ja ho veurem. L'empresa ha plantejat ja, per tant, aquest procés de dir, bueno, ens obrim i cap on ens obrim i cap on anem i com ho fem?
Aviam, ens ho estem plantejant.
D'acord.
Estem en el procés. O sigui, aviam, el que és evident és que també que quan tens un producte que és molt específic, el mercat és menor. Ja el pots col·locar en llocs, per tant, doncs, evidentment, una cosa va lligada amb l'altra.
Sí.
Que hi ha menys mercat, doncs, per fer-lo més gran, t'has d'internacionalitzar.
D'acord.
I a més, si a més creus que el producte és bo i veus possibilitats, és el que has de fer.
Amb destinacions molt concretes?
Mundials. Si t'internacionalitzes,
ho dic per si un mira la Xina, si un mira els Estats Units, si mira Aràbia Saudita, si mira
no
la Gran Bretanya.
No,
pregunto,
no,
no ho sé.
Jo ara no et puc dir.
Perquè així com a molt senyor d'ell li podem dir, escolti, suposo que miren més els països de sol que els països...
Clar,
suposo. Vaja, no sé si en el cas de...
No, en el nostre cas, aviam, és igual. Vull dir,
sí.
No hem pensat, mirem en aquest país...
Mirem, tirem per aquí, tirem per allà. D'acord, però és un plantejament que farà l'empresa perquè entén...
Sí, és un plantejament que està fent, inclús perquè, clar, i també veus que per assolir aquests mercats moltes vegades no pots fer sol, no? I quan ets una empresa petita, doncs, aviam, sempre la fas créixer, és com un fill teu, no? I li tens una estima especial, i hi ha un moment que dius, bueno, està molt bé això del fill, però poder que el fill es casi i fem una família més gran i anar creixent, perquè si no, clar, hi ha moments que tu no pots arribar a tot arreu, ni pots abarcar a tot arreu, i llavors... Jo penso que són estratègies que han d'anar per aquí. No?
D'acord, una qüestió gairebé final, amb 30 segons, 15 per cadascú. Fins a quin punt el preu, el valor d'una cosa es pot rebaixar? On es posa el límit d'això en un mercat tan competitiu? Dius, molt bé, rebaixem, ajustem preus, però fins on?
Depèn.
Depèn?
Sí, clar. Depèn del que t'hi vagi. Aviam, tu les coses tenen un cost. Llavors, el que no pots fer és vendre-les per sota del cost aquest, perquè vol dir que tu ja estaràs posant diners a la butxaca. Fins quan? Si en tens molts, ho pots fer tota la vida, però si no en tens, doncs ho podràs fer fins que t'aguanti.
D'acord, senyor Vell?
Nosaltres, clar, els preus es tenen que ajustar. És una guerra contínua, no? Vull dir, sempre surten altres fabricants que van amb productes molt més econòmics. I nosaltres doncs, sempre tenim aquest avantatge que el producte després és més innovador, sempre hem fet la feina bruta, per dir alguna cosa, que és l'arquitecte, anar a fer el disseny, la prescripció, i ja la tenim feta. Evidentment els preus tenen que baixar, però tampoc crec... Sabem el preu que hi ha al mercat, vull dir que és un
preu per tant, es pot defensar el producte,
sí,
no?
Sí, correcte.
L'agenda de l'ADEC, Susana?
Doncs com sempre, fem un breu repàs a l'agenda d'actes. Comencem pel proper dimecres, dia 11 de maig, que fem una nova sessió del dimecres de l'ADEC amb el títol Polítiques de Territori i Sostenibilitat. La ponència anirà a càrrec del conseller de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, el senyor Lluís Recordé, es realitzarà a la una del migdia a Finques Massoler. I el dimarts, dia 24 de maig, fem una ponència a col·loqui amb el títol Qui pot ser empresari al segle XXI? Es realitzarà a la seu social de l'ADEC de Vilanova a les 7 de la tarda i la ponència anirà a càrrec de Jeroni Benavides i Francesc Delgado, autors del llibre de recent publicació Papa quiero ser un empresario de éxito.
És bo llibre, eh? Papà, quiero ser un empresario de éxito. Què deu dir el papà quan al fill li diu això? Si és que li diu això al fill. En fi, Marcel i Ferrer, gràcies. Jordi Dell, gràcies. Albert Tuba, gràcies. Susana, gràcies. Tornarà el temps de l'ADEC passades les eleccions. En uns moments, notícies, i en 5 minuts tornem a seguir.
Ràdio Maricel, cada dia, al matí, amb nosaltres.